dels observatoris de l'EMET. On més ha plogut ha estat a l'aeroport d'Eivissa, 18 litres per metre quadrat acumulats, 16 a Eivissa, 10 a Sant Antoni i 8 a Sant Joan de Labritja pel que fa a l'illa Pitiusa. A Mallorca, on més ha plogut ha estat a Son Servera, amb 12 litres, i 9 a Calvià i a Menorca, 8 litres a Menorca, a l'aeroport de Menorca, volem dir, de màxim registre. Fins aquí les notícies de les 11 d'IB3 Ràdio, amb més informació en una hora.
Més informació a ib3notícies.com. Un any amb tu.
Hola a tots, jo sóc Edna Regina Cortés i això és No venim a manual, el programa per nens, joves i famílies d'IB3 Ràdio, que com sempre arriba carregat de continguts. Començarem aquesta primera hora amb continguts relacionats amb educació, salut i criança. Arrencarem parlant del quart certamen de conte infantil sobre salut mental i benestar emocional, impulsat per la Direcció General de Salut Mental del Govern de les Illes Balears, i seguirem a la secció de l'especialista, on avui descobrirem com està funcionant en la pràctica la iniciativa impulsada per FAPA Mallorca perquè les famílies es posin d'acord per establir criteris compartits sobre l'ús de mòbil i de pantalles. També tindran secció juvenil, quan les pròximes setmanes se celebra el Dia Mundial del Joc. Adaptarem jocs en el format radiofònic en l'ajuda, això sí, de pares i d'adolescents. Amem què passarà. Com sempre, també parlarem de diferents iniciatives relacionades amb educació i propostes divulgatives i familiars. Esteu preparats? Idò, arrenca la primera hora de No venim amb manual. Avui a No venim amb manual volem parlar d'una iniciativa que vol apropar la salut mental en els infants i joves d'una manera molt especial, a través dels contes. Parlant del quart certamen de conte infantil sobre salut mental i benestar emocional, impulsat per la Direcció General de Salut Mental del Govern de les Illes Balears, que vol acostar la salut mental a la societat i promoure el benestar emocional ja des de la infància. En aquesta edició, el jurat ha escollit els relats guanyadors entre més d'un centenar de propostes i avui s'han entregat els premis a Sofia Amaya, la categoria adulta per Sol i Luna, mentre que la categoria infantil han estat premiades Jade Mitchell i Sara Costa per El secreto de Sharky i a la categoria juvenil Nairene Marir amb La gran fiesta de los talentos. Per parlar-ne, avui ens acompanyen en els estudis la directora general de Salut Mental, na Carme Bosch, i també la guanyadora de la categoria juvenil, na Irene Marín. Benvingudes, com estàu?
Moltes gràcies, molt bon dia, què tal? Molt bé.
Bé, moltes gràcies.
Hem de dir que també tenim via telefònica des d'Eivissa na Jade Mitchell i na Sara Costa, que tenen 11 anys i són aquestes autores de la categoria infantil. Bon dia, Jade, com estàs?
Bon dia.
Hola, bon dia. I bon dia, Sara.
Bon dia.
Bon dia. Bé, ja hi són tots. Anem a començar a parlar una miqueta. Carme, hem avançat els objectius ja d'aquest certamen, però per què és tan important impulsar iniciatives com aquesta entre infants i joves?
Bé, nosaltres, des de la Direcció General de Salut Mental, una de les nostres, un dels nostres objectius, no?, és precisament la sensibilització i la promoció de la salut mental i el benestar emocional. Pensem que una de la població diana, sens dubte, allà on hem de fer més feina, no?, doncs perquè és molt efectiu i perquè està demostrat que s'ha de fer d'aquesta manera, és la població infantojuvenil. Aquest certamen de contes és una manera de que els infants s'animin, doncs, no?, no? A pensar i a tractar amb temes que tenen a veure amb la salut mental des d'un entorn, doncs, lúdic, des d'un entorn artístic, creatiu, i que faci que d'alguna manera es parli de la salut mental d'una manera normalitzada com qualsevol altra de les dimensions de la nostra persona, no? I la veritat és que dona molt bons resultats i la veritat és que la canalla participen i ho entenen perfectament, no?
Certament, de fet, ha arribat ja a la quarta edició.
Sí.
Com ha anat evolucionant en aquests anys, tant pel que fa a la participació com també sobre els temes que han abordat infants i adolescents?
Doncs la veritat és que la participació cada any és millor, no? Avui, enguany, ja pensàvem que la cosa, doncs, està en un punt en què no sé fins a quin punt també, doncs, el jurat ja s'haurà de professionalitzar, és broma, no? Però em refereixo que, bueno, això va començar amb una participació, amb una difusió una miqueta més humil, no? Més senzilla. I per exemple, l'any passat crec que van participar al voltant d'unes 80 persones, i enguany hem arribat a més de 130, entre 130 i 150, no sé exactament el número, 150 crec que encara no, però bueno, la veritat és que cada any hi ha més participació, i el més bonic de tot és que ara ja, a través de la difusió que fem a través de la Conselleria d'Educació, doncs ens arriba, doncs, que ja hi ha molts professors que fan una feina, no?, amb una aula determinada, amb la canalla, doncs precisament per treballar tot aquest tema dins de l'aula, no?, i a nosaltres això ens sembla una iniciativa preciosa que fa que es pugui treballar in situ tot aquest tema d'una manera molt més activa, molt més dinàmica, i bueno, i al final, doncs, dins del que és una assignatura o una classe curricular, no?, que és molt interessant.
Molt bé. I dona'm a saber com han viscut una miqueta aquesta experiència els seus participants. Hem començat parlant amb na Sara i na Jade, que són guanyadores d'aquesta categoria infantil. Començam amb tu, Jade. Conta'ns com vos vareu animar a participar en aquest certamen.
Bueno, un dia la nostra tutora Neus ens va parlar un poc d'aquest programa i aquest, i pues, ens va animar a fer-ho.
Molt bé. Sara, el vostre conte és El secreto de Sharky. Què ens pots contar d'aquesta història?
Va haver un nen que va a l'escola del mar, que es diu Sharky, és un tauró. Va a la classe amb els seus amics. I hi ha un altre nen de la seva escola que es diu el pez pallasso, i ell li molestava cada dia. I un dia els amics en Sharky varen parlar amb el pez pallasso per solucionar les coses. I al final ja no lo puc contar.
Clar.
I haurà que llegir-lo.
Molt bé, no hem de fer spoiler. Jade, quin missatge volíeu transmetre amb aquest conte?
Volíem transmetre en diure no al bullying i saber expressar-se sense barallar-se, i també que hi ha gent que li costa unes coses i altres.
Molt bé. Anem a parlar un poc del procés de crear aquest conte. Sara, com ha estat escriure el conte plegades? Que vos ha resultat més fàcil i que vos ha costat una miqueta més?
Ha estat molt bé escriure el conte juntes. I el més fàcil ha estat pensar en els personatges i les seves característiques. I el que ens ha costat una mica més ha estat pensar en el principi de la història.
Clar, quan tens aquell full en blanc, a vegades costa una miqueta. Anem a seguir ara en Irene, com han dit els teus contes, La gran fiesta de los talentos. Què ens pots contar tu d'aquesta història i de què volies mostrar amb aquest conte?
Bé, de la meva història vos puc contar un poc de què tracta, perquè, com diu el nom, és una festa de talentos a la selva, i la protagonista, que és una girafa, vol presentar-se però no troba el seu talent. I amb els seus amics se n'adonen que no fa falta que sigui un talent més material, sinó que també pot ser d'algo de la personalitat. I amb això vull demostrar que cada un de nosaltres té algo dins la seva personalitat que li fa més especial, ja sigui escoltar la gent o treure un somriure.
Molt bé. Són contes dirigits a infants, creats per infants aproximadament entre 6 i 8 anys. T'ha resultat complicat pensar un tema sobre salut mental dirigit a infants d'aquestes edats?
Bé, no tant, perquè jo som monitora de nens de 10 anys.
Ja estaves preparada, jo.
I quan estàs rodejada de tant de nens, te n'adones d'un pot dels seus problemes o d'aquestes coses. I jo crec que un tema que xerra molt, però no se té tanta informació sobre les inseguretats, i per això vaig triar aquest tema, perquè així, quan arriben a ser grans, tinguin un poc més d'informació, per dir-ho així.
D'acord. Ara, una pregunta per les tres. Han comentat que aquests contes serveixen per apropar la salut mental a la societat. Per què penseu que és important parlar d'emocions, de sentiments i de benestar mental ja des de la infància? Sara, tu què penses?
Jo penso que serveix per ens ajudar com pensem, sentim i actuem.
Molt bé. I tu, Jade?
Jo crec que és molt important perquè al final un té que expressar-se com es sent i...
D'acord.
Jo crec que, com he dit abans, és un tema que hi ha que tractar més des de petits, perquè així quan arriben als 12, 13 anys, no es topen amb un món que no han vist mai de problemes i aquestes coses. I crec que si tenen més informació des de quan són petits, li serà més fàcil quan siguin més grans.
Molt bé, Carme. Aquests contes després també s'editaran i se distribuiran a biblioteques, a centres educatius...
Efectivament, aquesta és la idea, no? Enguany, l'any passat va ser el primer any que un cop vam tenir els contes, li vam donar una volta més i vam pensar que seria molt interessant. Va sortir l'oportunitat de poder fer una col·laboració amb l'Escola d'Art i Disseny Superior d'aquí de Palma i va tenir una acollida tan bonica per part d'ells que i va sortir un projecte molt maco, no? Perquè d'una manera com a molt informal va sortir aquesta idea de col·laboració i al final els alumnes van fer com també una feina de propostes d'il·lustració pels premis guanyadors. Aleshores, un cop vam tenir també els guanyadors de la il·lustració, el que vam fer va ser editar els contes i, efectivament, doncs, repartir-los, no? Perquè el propòsit és que sigui una eina que es pugui fer servir pues, per la canalla, en general, a la comunitat i allà on arribin, no? Aleshores, la idea en guany seria una altra vegada poder presentar-ho a l'escola una altra vegada, a l'Escola d'Art i Disseny Superior, una altra vegada perquè els alumnis puguin tornar a fer feina damunt això, però des de la versió més de l'art, el dibuix i el disseny, no? I la veritat és que al final està sortint un projecte molt bonic de col·laboració i quan veus el resultat final, la veritat és que a nosaltres ens emociona molt, no? Perquè surten obres molt boniques.
Perquè, clar, a més de fer reflexionar en els creadors de les històries, com contribueixes, conta com a eina per parlar de salut mental amb els més petits i com suma també el fet que els creadors d'aquestes històries siguin altres infants i joves?
Clar, jo crec que el més important que siguin altres infants és molt important perquè el relat en primera persona sempre arriba molt més, no? És a dir, i a més des d'una visió i des d'una concepció del que és la salut mental molt entre iguals, el qual fa que en un moment donat doncs, les paraules que es fan servir, les metàfores doncs, siguin potser molt més entendibles, no? També per la gent, per les criatures que ho reben, no? I després és molt interessant fer servir el tema dels contes i el relat perquè el parlar de temes que no són tan tangibles, les emocions un les sent però no els hi posa forma, no es poden tocar, no es poden ensenyar, no? D'alguna manera com un objecte, fan que es facin servir molt les metàfores, que es posin moltes imatges, no? Els colors, per exemple, que es fan servir molt, o aquestes metàfores de les illes, o sigui, diferents imatges que fan que en un moment donat aquesta emoció agafi com una forma, agafi com un sentit, no? I això ajuda molt a la canalla, poder visualitzar les coses per poder-les integrar millor, no?
I deixar per acabar pels infants, joves i també adults que ens escolten i que ara tenen ganes de participar a la propera edició. Com ho podran fer per participar?
Bueno, nosaltres el que fem normalment és que quan tenim ja preparat una miqueta el certamen, publiquem la convocatòria, normalment ho fem per xarxes, no? A través del nostre Instagram o a través del nostre microsite, no? Salut Mental, i allà surt la convocatòria amb totes les, bueno, amb totes les normatives que han de seguir, etcètera, etcètera. Donem un plaç de presentació i després tenim un jurat que fa les avaluacions, un jurat molt objectiu i format per gent doncs, que tenen evidentment una trajectòria i una experiència amb el tema de l'escriptura i dels relats i així ho fem. Nosaltres esperem poder treure la convocatòria, veurem a veure si es pot treure ja cap a final d'any doncs, per anar-ho preparant de cara a l'any que ve, no?
Molt bé, idò, moltes gràcies, estarem pendents d'aquesta pròxima convocatòria i enhorabona Sara, Jade i Irene.
Gràcies.
Enhorabona a tots.
Gràcies.
Lletres Ràdio és diversió. Ja és aquí, ja ens ha arribat el 28è Festival Internacional de Teatre de Teresetes de Mallorca. De l'11 al 17 de maig torna la màgia, la fantasia i l'emoció a 15 municipis de Mallorca que gaudiran d'una programació per joves, adults i públic familiar, amb espectacles internacionals i nacionals. Entrada ja a la venda. Consulta la programació a festivalteresetesmallorca.cat.
Hola a tots i a totes. Som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un companyer meu sortíem un dijous sant, un botet ben petit, carregant amb 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga?
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga i em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
Fa unes setmanes varen parlar d'una iniciativa impulsada per FAPA Mallorca, conjuntament amb la plataforma Fèria, que plantejava que les famílies se posessin d'acord per establir criteris comuns sobre l'ús del mòbil i de les pantalles. A partir d'aquestes trobades, alguns centres ja han començat a fer feina i fins i tot han arribat ja a acords concrets entre famílies. Per saber com està funcionant aquesta iniciativa, avui ens acompanya Javier Ferriol, que, a més de pare i professor, és president de FAPA Mallorca. Hola, Javier, com estàs?
Hola, molt bé.
Avui hem de passar de la teoria a la pràctica, no?
Exacte.
Ens has de contar una miqueta. En aquests centres, on ja s'ha començat a fer feina, primer de tot, te volen demanar com s'ha organitzat aquest procés, és a dir, com s'ha començat?
Bé, el programa Fèria és un programa internacional que té distintes seus, d'una trajectòria que ha anat a millor, ha anat a millor, ha anat a millor, en tot el que es relaciona amb tema d'addiccions, i ara s'han especialitzat en la part de tema de mòbils i xarxes socials, etc, etc. Aquí lo realment important que és que aconseguim que les famílies mosseguem, en parlem, puguen dir la nostra, i el que tu deies abans, passarà a l'acció. O sigui, no se queda amb una xerrada allà on ve una persona i mos diu lo complicat que és tot aquest món, sinó que a partir d'aquí se prenen decisions per passar a la pràctica d'una manera eficient i eficaç.
I com comentàvem, com se comença? Hi ha primer una fase prèvia, pot ser de reflexió de les famílies sobre l'ús que se fa a casa de les pantalles i el mòbil?
Se fa un... Primer, les AFAs que estan interessades, el que fan és contactar amb nosaltres, se fa com una primera xerrada, i se marca què és el que se vol... s'implica l'equip directiu del centre, s'implica en els responsables de Fèria i també a la part de FAPA. A partir d'aquí se marca una línia, se marquen una sèrie de sessions i se marca ja una dinàmica com de promoció, no? No és un cartell allà on apunta't si vols, sinó que ja deim quina és la dificultat, què és el que pot passar si no controlam el fet de que un adolescent o un nen de 12 anys ja tingui mòbil, i què és el que passa amb això, en dades concretes, no?
És a dir, que tenir també una part de formació un poc a les famílies.
Exacte. A partir d'aquí, després ja se posa una data, ja se fa una primera reunió amb tothom i se fan una sèrie de dinàmiques allà on se clau la participació de les famílies. Realment, molt de pits, els acords que surten no surten perquè nosaltres ja els tenim preparats i arribam aquí. No, no, els acords sortiran de les dinàmiques fetes en les famílies.
De les necessitats que sorgeixen.
Efectivament, perquè a més, ens passa que un centre són unes i un altre centre són unes altres.
Clar.
A nivell de primària és una, a nivell de secundària és una altra, i després no és el mateix un barri, a lo millor dins Palma, que les afores, no és el mateix a un poble, i no és el mateix un centre que és TIP i ESO, allà on hi ha la continuïtat, o... I clar, tot això enriqueix.
D'acord. És a dir, que hi ha una part de, com recapitulant, no? Hi ha una part de formació per a aquestes famílies, una part de reflexió, no? De sí. Reflexionar sobre els ús que fan i les necessitats que tenen. Exacte. Sorgeixen d'aquestes primeres xerrades. Exacte.
Sí, no, anava a dir que aquesta part de formació no és com una formació de seure... No, no, és dinàmica constantment. Sí.
I a partir d'aquí, com se passa a fer un poc ses propostes? A partir d'aquestes primeres necessitats detectades?
Molt bé, un pic que se fa aquesta dinàmica, s'aconsegueix què és el que realment preocupa, què és el que podem fer, com ho podem fer, i aquí sí que intervé una miqueta tant en Miguel Ángel Guerrero, que és el director de l'oficina tècnica de FAPA, és que marca, diríem, la línia per tal d'arribar a conclusions i de posar en marxa aquests acords que les mateixes famílies han dit, no? Sempre posam el mateix exemple, que és que hi ha molta diferència quan els nens estan en el parc i un diu, molt anam. I clar, tots els altres, no, jo m'ho vull quedar perquè el meu amic se queda, no? Pues quan mos posem d'acord i ja són les 7 o les 8, ara ja és moment de partir, m'ho anam tots junts, i tothom s'aixeca i tothom se'n va, pues aconseguim el que realment és un poquet una metàfora, però crec que explica molt bé en quina situació mos trobam, no?
Posar límits compartits.
Exacte.
Perquè sigui més senzill, no?
Exacte.
Clar, i ja que parlàvem de pràctica, ja heu començat, no?
Sí.
A arribar a acords en alguns centres. Quin tipus de compromisos, per exemple, estan començant a assumir les famílies?
Pues mira, és curiós perquè sorgeixen a cada centre sorgeix uns determinats compromisos, no? Però normalment és fins quina hora poden tenir els dispositius. Ah, perquè un pare diu, pues jo me diu que els seus amics li deixen fins a les 10. I una mare diu, no, jo me diu que sou vosaltres que li deixeu fins a les 10. Per això quan se posen tot d'acord, pues que vos sembla que a partir de les 8 pues ja no hi ha dispositius. Perfecte. En els 12 anys li comprem el mòbil, perquè li hem de comprar mòbils. Pues no. I clar, sempre hi ha qualcú que diu, no, però és que el meu fill va caminant i jo vull que estigui segur, i un altre pare o mare li diu, i deia, compra-li un telèfon que no tingui internet, sinó que sigui simplement per telefonar, si realment és això el que te preocupa. I clar, molta gent diu, ah, pues mira, no ho havia pensat. I a partir d'aquí, pues tot tipus de propostes, des d'un control parental o marcar l'època, diríem, en què s'ha d'introduir el mòbil, o fins i tot a determinats centres ha sorgit la necessitat de fer formacions a famílies, perquè hi ha gent que, bueno, que potser no li troba tanta importància, diguem importància, el fet de tenir o no un mòbil en 12 anys.
I en aquest procés, ara per la vostra experiència, què és el que està costant més? On hi ha més dificultat d'arribar a cosa? Ara parlaves, per exemple, del moment en què s'entrega el mòbil, dels tipus de prestacions, fins i tot que pot tenir aquest mòbil, els horaris, si posam o no un control parental... Què és que sol costar més?
Jo crec que utilitzar les pantalles d'espais comuns aquí és on costa. Perquè, clar, ens hem de posar d'acord i hi ha gent que no ho veu, hi ha gent que sí que ho veu, i aquí costa una miqueta, no? Però hem de dir que aquesta línia en el que va, diríem, la normativa general, també està ajudant, no? És veure que determinats espais públics ja te recomanen que no, que siguin lliure de mòbils, a un parc, a un espai d'aquests, pues això ajuda i a poc va conscienciant a les famílies i en els mateixos fills.
I en quins aspectes trobeu que és més fàcil arribar a un consens pel que estàu veient?
Clar, moltes famílies el que diuen és que necessiten activitats d'oci, sobretot a espais més urbans, no? perquè potser no hi ha un espai allà on puguin jugar a futbol, allà on puguin córrer, puguin anar en bicicleta, i clar, els mateixos nins no surten a jugar.
Alternatives, no?
I el que necessiten és alternatives a les pantalles. En aquest sentit, per exemple, també sabem que hi ha centres educatius que estan obrint els seus espais, els patis, per fer-los patis actius.
A zona baixa, no?
A zona baixes. I també, inclús, durant el temps d'espati, ofereixen alternatives a altres jocs que poden ajudar que els alumnes li agafin el gust a jugar a escacs, a llegir, a jugar a futbol o jugar a determinats jocs de taula, etcètera, etcètera, que després és probable que això se pugui reproduir a un espai, diríem, fora de l'escola. I això també ajuda molt.
I ara una pregunta important. Una vegada s'arriben en aquests acords, no? Se marquen unes línies de feina. Clar, com se manté això en el dia a dia? Perquè aquí ve la part ja més complicada. No sé si anau supervisant o com funciona,
sí,
això.
Sí, se crea un grup de WhatsApp, amb la gent que vol participar. S'explica molt bé l'objectiu d'aquest grup de WhatsApp, que no és un grup de WhatsApp per compartir, per xerrar i per donar opinions, sinó que se centra en uns objectius clars, no? D'aquesta manera també se fa una alfabetització mediàtica a les famílies i s'utilitza de forma correcta, no? I a partir d'aquí pues, se va dinamitzant la mateixa oficina tècnica de FAPA en diferents professionals. Passat un temps, elaboren un formulari per fer-ho arribar, per tenir dades objectives de si s'està complint, de si no s'està complint, de si s'estan arribant en els objectius que s'havien marcat.
És un acord entre famílies, però se fa en el centre educatiu.
Exacte.
I participa la direcció d'aquest centre educatiu. Com influeix això en el fet que aquests acords potser puguin arribar a ser més sòlids? O...
De forma definitiva i jo diria que magnífica, perquè sabem que quan anem tots de la mà funciona millor, no? I per què funciona? Pues perquè potser se'n van de viatge d'estudis i torna a sorgir el problema del mòbil. El poden dur, no el poden dur, tenen temps lliure, no, jo sí, tu no.
Així se val a una,
també. El centre també val a una. O no només és el tema del mòbil, és el tema d'un dispositiu electrònic que quan surt del centre, si va o no a casa. Pues aquesta discussió, aquest conflicte, pues és molt bo poder parlar-ho amb l'equip directiu, que al cap i a la fi és el que tria el projecte educatiu i és que poden fer arribar que si tu obligues a comprar un dispositiu i les famílies ho tenen a casa, qui és el responsable quan el dispositiu és a casa, no? I te diu, no, ets la família. Molt bé, ets la família, però tu li estàs posant un deures i ets la família que ho ha de supervisar. I a lo millor, jo som el primer que a lo millor no puc supervisar el meu fill. O ho està fent amb intel·ligència artificial. Quin tipus d'activitat? Doncs pues això ens està duent a altres...
Esferes, no?
Exacte, que tard o d'hora mos estan arribant ja, no?
Molt interessant. Sabem que és una iniciativa que tot just comença, però quina valoració en feis fins ara? És a dir, com està funcionant? Què tal la participació de les famílies?
És molt positiva, perquè la gent que hi participa i pot dir la seva realment se sent a ple, per dir-ho de qualque manera, perquè és capaç de poder dir el que no li funciona a casa. És veure que a la casa de debò també passa el mateix i aquesta impotència de no poder fer res se transforma en començar a fer petites coses, per exemple un horari, simplement, pues mira, un horari de les 4 a les 8 no pot utilitzar el dispositiu, no? O d'aquesta hora en aquesta hora sí que pot utilitzar el dispositiu i se posen en comú totes les famílies, no? I a lo millor és mitja horeta, acaba aquesta mitja hora i com que saben que tots han acabat, pues, no hi ha una discussió i facilita la tasca a les famílies. Molt positiva, és vera que m'ho du molta feina perquè s'han de preparar les dinàmiques, recollida de dades, etc etc. Però estem veient que això ara mateix és el que realment funciona.
I com se preveu seguir treballant en els centres que ja han iniciat aquest procés? És a dir, com se revisaran, a més d'aquest grup de WhatsApp que comentaves, no? S'aniran ajustant aquests acords?
Totalment. Darrere d'aquest projecte lògicament està FAPA, però també hi ha Fèria, i Fèria disposa d'una sèrie de persones preparades, professionals, expertes, les quals van evolucionant amb aquest projecte, i m'atrevesc a dir que han trobat la solució, no sé si un pot tard, tal vegada sigui un poquet tard, però per les generacions que ara venen, jo crec que sí que hem arribat a temps. En les altres haurem de fer altres coses, per això és tan important que arribi també en els instituts.
Idò, molt important, si hi ha centres o famílies que ens escolten i potser ho volen proposar en el seu centre, per iniciar aquest camí per fer aquest tipus d'acords, per on han de començar? És a dir, com ho poden gestionar, què han de fer?
Simplement entrar a la pàgina web de FAPA, fer-ho arribar també a SAMIPA, a SAFA del seu centre, i amb una telefonada a FAPA automàticament mos posam en marxa. I tant de bo poguéssim ampliar aquesta xarxa, no? Perquè és superimportant veure com hi ha compromisos per part de les famílies i que també hi ha unes normes pels fills i per les filles que tothom assumeix i se poden en marxa.
I de moltes gràcies, Javier. Un tema molt interessant i ja ho saps, t'esperam un altre dissabte a Nou Anima Manual.
Gràcies a vosaltres.
IB3 Ràdio és coneixement. IB3 Ràdio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Avui a la nostra secció juvenil tenim joves...
Ué!
I pares!
Ué!
Que són més que joves. Sí. Són el triple de pares. I què farem avui? Idò, com aquest mes se celebra el Dia Mundial del Joc, es posarem a tots a jugar.
Guai!
I com? Idò, avui intentarem adaptar jocs en el format radiofònic. Perquè, clar, molts jocs són visuals i aquí tot passa en sa veu, amb els sons i en sa imaginació. Així que avui hem pensat convertir alguns jocs en versions radiofòniques i ho farem de dues maneres. Primer farem com una espècie de masterclass de videojocs. Pares, pues pares. I després agafarem jocs tradicionals de tota sa vida i també els adaptarem a sa ràdio. Sortirà bé.
Ei.
Vinga, i d'on aquesta primera part, els pares seran els concursants.
Va, preparats.
I els joves han preparat les proves. Com començam?
I començarem amb videojocs.
No jugarem, bàsicament, provarem a prova, posarem a prova els pares.
Molt bé, què fareu, mem?
I dalt donarem pistes d'un videojoc. I si els pares, o sigui, els pares s'hauran d'endevinar de quines. Si l'encerten, és la primera, i ja està. Si no, els hi donarem fins a 4 pistes per joc. Estem molt generosos avui.
Vinga, molt bé. I doncs vinga, primer videojoc.
Primera pista, diamants.
Si algú sap, pot anar contestant,
eh?
No, seguim.
Segona pista, blocs.
Minecraft.
Correcte. Anem al següent.
Primera pista, plàtan.
Donkey Kong.
No.
Segona pista, turbo.
Seguim.
Tercera pista, carrera.
Mario Kart.
Correcte. Molt bé. Vinga, una altra, va.
Ambient és la primera pista.
Ambient.
La segona pista, estadi.
Estadi. Futbol. No sé, FIFA, futbol, no sé què.
Sí.
FIFA de nou.
Vinga, seguim.
Primera pista, punts.
Sí, punts. Vale, seguim.
Segona pista, comandament.
Important. Tercera pista,
coreografia.
Ah, Just Dance.
Correcte. Ai. Na Noelia, tot d'una. Molt bé, eh? Això ho heu fet molt bé, eh? Vinga, i ara quina és la següent prova, Margarita?
Ara els pares mos heu de dir personatges de videojocs.
Vinga, molt bé.
Quants en sabeu?
Idò, vinga, començam.
Primer heu de dir personatges de Super Mario.
Vinga,
preparats?
Ràpidament.
Llesto, ja.
Ja.
Luigi.
Mario, Lluï.
Luigi. Vinga, més.
Mario.
Soseta.
Mario i Luigi.
Soseta.
Vinga, la princesa, bé, més. El dinosaure aquell...
Un Warfario.
Un Malfario. Qui més? En Jo...
Yoshi.
Sí?
Yoshi.
Molt bé. Bou...
Bowser.
Vinga, bé.
Donkey Kong.
Donkey Kong. Molt bé, vinga. Anem a seguir. Què més? Altres personatges que han d'encertar.
Ara han de dir personatges de Pokémon.
Vinga, mem. A més, si passant de Pikachu.
Charmander.
Vinga.
Bulbasaur.
Vinga. Ja te l'han llevat. Qui més?
Charizard.
Molt bé.
Charmeleon.
Molt bé, evolució.
Meowth.
Vinga. Noelia, està copiant, no va. Què més?
Jo no veo.
Algun més?
Squirtle.
Ja està, està bé, és molt bé, molt bé. De totes maneres, els pares no veuen de prom ni d'en fora.
No. Sí, ja m'ho pot estar.
Vinga, i la darrera...
Personatges de Sonic.
Sonic.
Sonic.exe 25?
No
vale.
El malo ese que...
El Doctor
Eggman.
Correcte, molt bé. El que té la coa...
El zorrito.
Sí, té... Tails.
Perquè té cor.
No se'n sap. Aplaudiment, de consolació, vinga. Bé, i falta una darrera prova de videojocs, no?
Exactament.
En què consisteix?
La darrera prova és de sons de videojocs, perquè una cosa molt important de videojocs són els sons. I aquí a la ràdio els efectes sonors també són molt importants. Així que nosaltres direm un so videojoc i els pares l'han de fer... A veure si realment estem posats.
Ui, podeu fer-ho junts, eh? Vinga, molt bé.
Bé, acabant de xerrar d'un eriçó blau, no? I heu de fer el Ronald d'en Sonic corrent molt ràpid, molt ràpid, molt ràpid.
Vinga. Aquest no ha anat massa bé, anem a seguir.
Salut. Ara s'ha tirat un parell de xerres.
Ara en so de Pac-Man menjant boletes.
Bé, seguim.
Ara heu de fer una derrapada a una corba de Mario Kart.
Fiu! Bé, aquesta encara un poc més, vinga.
Heu de fer el so d'entrar dins un tub a Super Mario.
Glu-glu-glu. Ni idea.
Fé quan se fica l'aigua, pot ser. Vinga, més.
Va, seguim amb en Mario quan agafa una moneda.
Molt bé.
Ara he de fer el so d'una explosió d'una nau espacial.
Millor, molt bé.
Ara et so de guanyar una partida o un videojoc.
Tirorin, 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 tontín.
Això que era Atari, no?
Mínim.
I ara el so de perdre una partida o un videojoc.
Uau.
Se nota que hem perdut molt.
I acabam...
cantant la música de... Tetris.
Vinga.
És que era molt viciosilla.
Molt bé, molt bé. Ja hem acabat amb el bloc de videojocs, no?
Bé, sí, però encara ens falta una prova.
Sí? A quina prova?
I doncs sí, és una prova d'aquestes que ara estan de moda, com un petit repte viral. Però tranquils, no és cap repte perillós, avui.
A veure, quin és aquest repte viral? És el joc?
Idò, els pares s'han de comptar fins a 10.
És el joc des 10, no?
Exacte, joc des 10.
No sé si l'heu vist a xarxes.
No.
No, a veure, idò, els pares han de comptar fins a 10, però què més?
Cada vegada han de canviar un número per una paraula de menjar.
Posa'ns un exemple, Eduard.
Per exemple, un dels quarts de 10, 8, 9, 10. D'acord? Ara canviem els 3 per una paraula de menjar. Per exemple, hamburguesa. Quedaria així. 1, 2, hamburguesa, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I després ho complicam més. Per exemple, també canviem su. I direm patata. Per tant, serà patata, 2, hamburguesa, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Cadascú va proposant. És perquè exerciseu la memòria.
Sí, però a part de la vista, la memòria ja.
Vinga, estan preparats?
Vinga, va.
Vinga, cadascú anireu triant un número aleatori i direu tal número, tal paraula. I vosaltres joves, recordeu, passeu-me el boli, que jo necessito també repuntar-ho. Que ja estic així, un poc més gran. Vinga, començam. Primer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vinga.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Malen, quin número canviem?
Els 3.
Per número de menjar?
Plàtan.
Plàtan, vinga, repetim.
1, 2, plàtan, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Salvador, quin canviem?
8, de menjar.
Sí. També. Vinga, de fer més via.
Coca-Roy.
Coca-Roy. Vinga, tots junts.
1, 2, plàtan, 4, 5, 6, 7, Coca-Roy, 9, 10.
Javier.
Els 2.
Els 2 per?
Pizza.
2 pizza, vinga, va.
1, pizza, plàtan, 4, 5, 6, 7, Coca-Roy, 9, 10.
Vicky.
El 9.
Per?
Hamburguesa.
Vinga, molt bé, vinga tots.
Un pizza, plàtan, 4, 5, 6, 7, Coca-Roy, hamburguesa, 10.
Vinga.
Vinga, 7 per kiwi.
Vinga.
Un pizza, plàtan, 4, 5, 6,
kiwi,
Coca-Roy, hamburguesa, 10.
Es 10.
Per?
I posarem macarrons.
Vinga, ja tenim tot el menú.
Un pizza, plàtan, 4, 5, 6, kiwi, Coca-Roy, hamburguesa, macarrons.
Canvia es 4 per ensalada.
Vinga, un pot fer falta, un pot de verdura.
Un pizza, plàtan, ensalada, 5, 6, kiwi, Coca-Roy, hamburguesa, macarrons.
Jo crec que així ja va bé, no?
Sí.
Fort aplaudiment, molt bé. Joves, què trobeu? Ho han fet bé?
Sí, bastant acceptable.
Idò, acceptable. I ara vos toca a vosaltres.
Ai, no!
Bé,
també, també.
Jo crec que podeu fer un aplaudiment de 10 minuts.
Molt bé. Pares, teniu vosaltres els vostres guions preparats?
Sí.
Molt bé. Idò, després del bloc de videojocs, ara canviem els papers. Com han dit els joves, sou els concursants. I els pares...
Oh, què? Què?
Ah, sí, sí. Han preparat els jocs. A men, pares, què favoreu ara, Vicky?
Nosaltres hem preparat una versió radiofònica de El Precio Justo.
Oh!
Era un concurs on havia d'endevinar quant costaven les coses. Però nosaltres ho farem amb pessetes.
Oh. Amb pessetes.
Oh. Amb pessetes, sí. Per no embolicar-nos, parlarem de lo que costaven sus pessetes l'any 90.
90, està bé. No?
A veure si sabeu...
Me sonen.
Pues que no vagin tan fora.
Ho tenia estudiat pel 95.
A veure si sabeu quan costaven les coses abans.
Vinga, molt bé. Posa'm musiqueta. Per entonar-nos, El Precio Justo. Vinga, Neus.
Primera pregunta. Quant costava una entrada de cinema als anys 90?
Vinga, què diríeu que costava? En 100, pessetes?
100 pessetes.
100 pessetes,
25.
No.
25.
500.
Menos. 600.
Què diríeu que costava, pares, més o menys, vosaltres? Que recordeu?
350, 400.
Sí, més o menys.
Sí, 300.
Dilluns era més barat, eh?
300 pessetes, quant era? Quantes en euros, en l'os, 300 pessetes?
No arriba, no arriba a dos.
Molt bé, Eduard, 80, molt bé. Vinga, Salvador.
Quant costava una barra de pa als anys 90?
30 pessetes.
Més.
Un poc en més, diuen per aquí.
60.
I això quants cèntims són?
Idea.
36. 0,36. Vinga, bé, 0,36 euros, en realitat. Pedro.
Anem a veure aquesta. Quant costava un casset verge per gravar música en els anys 90?
Sabeu què és un casset verge?
Saben
què és un casset?
Casset ho saben.
Sí, sí, sí. Sí. ¿Cuánto vale es otro mundo?
Què diríeu?
2.000.
Ui, 2.000 pessetes, no.
Com els cinemes de lluny.
Jo crec que costava entre 200 i 300 pessetes, sí, una cosa així.
Sí, no?
Barat, això? Sí, sí. Compraré un parell?
Vinga, i això darrere, Javier.
I això darrere, va. Quan costava un còmic als anys 90?
60...
No, això ja és als anys 60. No, en els anys 90 ja costava més.
120 pessetes.
Més.
Un poc més. Més.
Menys.
350.
Entre 200 i 300 pessetes, sí. No? Moltes vegades...
I sabeu quant és això en euros?
225 pessetes, quant serien euros?
225 pessetes?
Sí.
Un euro.
Sí. Un euro...
Un euro 75.
Un 90, un 80...
Un 50.
Un 25.
Un 35. Molt bé, un aplaudiment. Bé, ara jugarem a un joc... Haureu de venir aquí, jo, joves, aquí darrere, perquè jo tinc una llista de personatges per ajudar-vos. A què jugarem, Noelia?
Vinga, ara jugarem a Quién es Quién. Era un joc on tenies molt de personatges davant i havies d'anar fent preguntes per anar descartant fins a descobrir qui era. Per exemple, si és un home o una dona, si porta ulleres, si és ros...
Lleva gafas, usa sombrero... Recordeu l'anunci? Vinga, Noelia.
Nosaltres hem pensat un personatge... Vosaltres, joves, heu d'anar fent preguntes i nosaltres només podrem respondre sí o no. Entre tots els pares anirem contestant.
Molt bé, nosaltres tenim aquí una llista de personatges. Des de casa, si els voleu apuntar també, apuntau. Haureu d'escoltar dues vegades. Luigi, Wally, Indiana Jones, Inspector Gadget, Tintin, Clark Kent, Mary Poppins, Dora l'Exploradora, Pipi Calzas Largas, Daniel el Travieso i Peter Pan. Ara, podeu començar a fer preguntes i anirem ratllant, com si fos un quién es quién.
Val.
Vinga.
És una nina?
No.
No.
Oh, idò, ni Mary Poppins.
Ni Dora.
Ni Dora, ni Pipi.
No.
Vinga, seguim.
Era un explorador.
Sí.
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 Idò, en Luigi no.
En Luigi no.
Wally.
No sé.
Indiana Jones no.
Què feia en Wally en el seu temps lliure?
Daniel fora.
Daniel fuera.
Peter Pan.
Peter Pan no era un explorador. I... Tintín, Clark Kent tampoc era un explorador, era Superman. Vos queda Inspector Gadget, Tintín, Wally, Indiana Jones, que són més o menys exploradors. Vinga, qui més?
Vos toca vosaltres.
Vinga.
És humà?
Sí.
Sí. I de Tintín fora.
Tintín és humà.
Bueno, no és un dibuix.
És un dibuix.
No, és un periodista.
No, però
els periodistes som humans.
Si era tipus un dibuix animat, encara que...
És que tot això té dibuixos i no dibuixos, és difícil. Cercau una altra pregunta, vinga.
Era fàcil de trobar si necessitaves?
No. Crec que no.
No ho sabem molt bé. Canvieu de pregunta.
Fais unes preguntes.
Sí, més rares. Agafes, usa sombrero.
Té moltes eines...
No.
I d'Inspector Gadget fora.
Vinga, queden tres. Tintín, Wally o Indiana Jones?
Li fan por a les aranyes?
Sí.
Sí. I dos, Indiana Jones.
Sí.
Exacte! Molt bé, ja han jugat al Precio Justo, també al Quién es Quién, i encara ens queda un darrer joc. Vinga, Malen, què fareu ara?
I ara farem un joc molt típic, quan estem junts així amb amics, el joc de s'endevinar de les pel·lícules.
El joc d'endevinar pel·lícula, molt bé. I com el farem a la ràdio?
Vale, normalment aquest joc es fa amb mímica, però com a la ràdio no podem...
No podem veure.
Nosaltres ho farem amb sons i efectes.
Els pares faran els sons, no val cantar ni dir frases, eh? I els joves heu d'endevinar quina pel·lícula és. Vinga, amem. La primera, pares, feis coses. Perquè l'endevinin.
No es pot cantar.
No.
Era molt bon. Si faig així...
Molt bé. La següent. Podeu fer sons.
Jurassic Park.
Molt bé.
Vinga.
Ghostbusters.
Molt bé. La següent. Aquesta ja no és tan fàcil.
No.
Què és aquesta? Hi ha una cançó, cançó d'aquesta pel·lícula.
Lollipop, lollipop.
No. En realitat estan botant pilotes, eh?
Space Jam.
Sí. Molt bé! Anava a dir, I believe I can fly. Vinga, un altre.
Però no poden cantar, no?
No, vos podeu moure i fer renous.
We get you.
Ha dit Mechu, no ha cantat.
We get you.
Estau fent un pat de trampes. Vinga, i a darrere... Els pares obrin els braços.
Titanic.
Un aplaudiment per tots. Molt bé. Que vos ha agradat aquesta conversió de jocs coneguts en versions radiofòniques?
Sí!
A la propera vos tocaran pares videojocs recreats aquí.
És el Déu meu.
Aquesta no vinc.
Continuarà, eh?
Continuarà.
No serà game over. Molt bé, idò, vinga, adéu!
Adéu!
I després d'aquesta secció juvenil en què hem adaptat tot tipus de jocs al format radiofònic, anem acabant ja aquesta primera hora de programa amb el nostre recull d'iniciatives sobre educació i criança i també sobre propostes divulgatives dirigides a famílies. Començant parlant sobre una sessió informativa pels estudiants que estan acabant una formació professional. Ens ho expliquen des del Centre Universitari de Calvià.
¿Has terminado tu formación profesional o estás a punto de hacerlo? Desde el CUC te ayudamos a trazar tu ruta. No lo dejes al azar. Únete a nuestra sesión informativa que tendrá lugar el 20 de mayo a las 5 de manera presencial y descubre todas las puertas que se abren para ti. Veremos cómo pasar de grado medio a grado superior o cómo pasar de manera directa a la universidad, conocer también la especialización, es decir, másters en la formación profesional, también la opción dual, es decir, aprender en la empresa con formación remunerada, y por último hablaremos de las habilidades, cómo mejorar la marca personal y potenciar el currículum vitae.
Seguim amb una trobada online per parlar de la participació de les famílies amb infants de 0 a 3 a les escoletes dels seus fills. Ens informen des de FAPA Mallorca.
Des de FAPA Mallorca vos volem convidar a una trobada online sobre la participació de les famílies al cicle de 0 a 3. Parlarem dels espais de participació, de com dinamitzar les AFAs i de la continuïtat després de l'etapa 0 a 3. Una oportunitat per compartir experiències i conèixer altres famílies i associacions. Això serà dia 20 de maig a les 5:30 i ho farem en format online. Les inscripcions són a través de la web de FAPA Mallorca. Us esperam.
I ara continuem amb propostes divulgatives dirigides a famílies. Començam amb una ruta per Palma. Ens ho conta Vanessa Ojeda, dinamitzadora de l'Espai Comunitari Intercultural de la Fundació Sant Joan de Déu.
Bon dia. Voleu conèixer alguns secrets que amaguen els monuments més emblemàtics de Palma? Idò, apuntau-vos a la ruta guiada que hem organitzat a l'Espai Comunitari Intercultural de la Fundació Sant Joan de Déu, juntament amb Peques Mallorca. Serà el proper dimecres 20 de maig a les 6. Ho podeu fer enviant-nos un correu a serveissocialsmallorca.espaifamilia@sjd.es. Veniu a gaudir d'una hora baixa en família.
I els pròxims dies també hi haurà una jornada per celebrar el Dia Internacional del Joc amb propostes per tota la família. Ens ho ha explicat na Llucia de Dinoludens.
Hola! Com que sé que vos agraden els jocs de taula, vos duc una notícia que vos encantarà.
Dissabte, dia 23 de maig, l'Institut d'Estudis Baleàrics està organitzant una jornada per celebrar el Dia Internacional del Joc. Serà als Jardins de la Misericòrdia de 10 a 2 i hi podreu trobar jocs de tot tipus i també tallers per tota la família. Us convidem especialment a venir a provar les novetats editorials de Dino Ludens, que són Cocarell, Captura Criatura i Quatre Illes. Així que ja ho sabeu, dissabte, dia 23, de 10 a 2, als Jardins de la Misericòrdia. No us ho perdeu, eh?
I acabam el llistat de propostes amb un mercadet friqui sostenible que formarà part de la diada del medi ambient. Escoltau.
Molt bona, soc en Xisco de Locos Cultura. Us convido aquesta vegada en el mercadet friqui sostenible que farem el dissabte 6 de juny de 17 a 21 hores. Hi haurà DJs, hi haurà circ, animació per tothom. Formarà part de la diada del medi ambient en el carrer Blanquerna de l'Associació de Veïnes de Santa Pallesa. Elles faran activitats durant el matí. Nosaltres estirem per sobre baixa i tindrem més de 40 preconets en cosetes friquis de segona mà, reutilització, materials artesans que utilitzin reciclatge i productes ecosostenibles. Vos esperam a tots. 6 de juny.
Gràcies a tots. Com heu pogut escoltar, hi ha diferents iniciatives i propostes pels pròxims dies. En una estoneta arrencarà ja la segona hora de No venim amb manual, en continguts lúdics, participació infantil i que avui serà, a més, molt musical. Ens prepararem escoltant una cançó i tornant després d'escoltar els nostres companys d'informatiu.
Si el que vols és passar-t'ho bé molt cos i veuràs com et sents, deixa't anar, tot a punt per ballar. Escolta el dia que ara et diré. Mou el cap cap als dos costats i les espatlles amunt i avall.
Fes l'onada amb el braç, segueix-la amb l'altre braç. Mou el cul i deixa't portar.
Des dels dits fins al melic. Tanca els ulls i no deixis, no pensis en res.